And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all.
La imatge sobre la dona no s'ha fet sola i no s'ha fet només gràcies a les revistes de moda i a l'Instagram. La cosa ve de lluny, de tan lluny com el segle XII, amb la poesia i la narrativa que es va crear a Occitània, a França, avui. De què parlem? De la lírica trobadoresca dedicada a l'amor i a la dona, de l'amor cortès, on l'home, el trobador, decideix com és aquesta dona que ha d'estimar. Amb l'amor institucionalitzat, vaja, el matrimoni, dins la família, gairebé sempre la dona hi ha tingut més a perdre que guanyar. I encara que sembli que l'amor ha existit sempre com a tema de la literatura, apareix per primer cop en aquesta època. La majoria de dones passaven pel casori, però com era aquest amor?
Estamos hablando ahora en el ámbito laico, los trovadores que cantan, ¿a quién cantan? Cantan a la dama, y es ahí donde aparece la dama, la mujer sublimada. La mujer aparece como algo inalcanzable, lejano, imposible.
Ens ho explica Victòria Cirlot, catedràtica de Filologia Romànica de la Universitat Pompeu Fabra. Així com una quimera érem les dones, un trofeu, o si voleu, com un cotxe de luxe pels trobadors de l'època.
Es el bien más preciado. Es aquello por lo que además aumenta lo que se llama en provenzal o en occitano el prez del trovador, el valor del trovador. La dama es aquella que le va a conceder el valor, que va a conseguir que su obra sea mejor, que él como persona sea mejor y que su obra poética sea mejor.
Vaja, les poesies dedicades a aconseguir aquesta dona tan desitjable són el que fan reixir el poeta. Allò que més tard sentirem a les pel·lícules, ets única, meravellosa, com tu no he conegut ningú.
No te puedo, no te saco de mi cabeza, estoy todo el tiempo pensando en ti. Es algo tan físico, tan concreto lo que me pasa contigo.
La dama és com un objecte extraordinari al que el trobador queda sotmès. Tot i així, les coses es poden explicar en 140 caràcters o alguna cosa més, una mica com ara, poesia o narrativa. Perquè el desig es mantingui viu no importa tant si la senyora es cansa d'esperar allà al balcó i li cauen les trenes, els homes estaven tan concentrats en l'art de la seducció que la dona, en el fons, tampoc importava massa.
¿En dónde se ve a la mujer en esta poesía? Pues aparecen los ojos, a lo mejor, de la mujer, aparecen las manos. Aparece el cuerpo gentil, ¿no? Pero nunca aparece una descripción muy concreta.
Aquesta dona que no obre la boca, que és com una mare de Déu, en realitat no importa massa, perquè la mirada important sempre és la del trobador.
Hay un filólogo muy divertido que decía la mujer en la lírica trovadoresca es un fantasma blanco. Pasa que ni te das cuenta. En cambio, en la novela, ¿no? que aparece en esta misma época, en el siglo XII, en la segunda mitad del siglo XII, la mujer está muy bien descrita. Sobre todo también lo que respecta a la moda, ¿eh? Hay una gran pasión por la moda, por los vestidos, por cómo va vestida, qué es lo que lleva, cómo es, cuál es su comportamiento. Hay una necesidad de descripción muy importante, tanto física como interior. La dama tiene que ser cortés, tiene que ser su comportamiento, tiene que ser excelente, en fin, hay todo un registro que construye una imagen totalmente ideal de la mujer.
Un fantasma ben vestit, però què senten aquestes dones?
Ja t'imagino asseguda sola a taula amb el teu vestit lavanda.
T'he dit que era de color lavanda?
Els cabells recollits. No has tastat el pastís? Segurament estarà repicant amb els dits sobre les estovalles blanques de fil, amb el ritme lent de quan s'està trist. Potser t'estaràs mirant les ungles pensant, ostres, hauria d'haver trobat un moment enmig del complot per fer-me la manicura, però ja és massa tard.
George, no t'he dit que el vestit era lavanda?
Ja ho sentíeu, les donzelles entregades, educades i ben vestides, que no facin quedar malament els trobadors.
Entonces, bueno, es la idea de que la interioridad de la mujer tiene que resplandecer en su exterioridad, o sea, en su físico, en una correspondencia muy clara entre interioridad y exterioridad. No solamente las buenas maneras, la educación, la utilización de un vocabulario, sino la fidelidad, la generosidad, son valores que són fonamentals.
En lloc de cantar a les dones, semblava que els trobadors busquessin un pis, el vull amb llum natural, cuina italiana, amb jardí i què més? En canvi, les novel·les, com que necessitaven que la trama s'allargués, els escriptors volien que les dones els proporcionessin més acció. Com ho fem? Doncs en lloc de dibuixar-les com mare de déus passives, les dibuixem com parany, com perill, perquè una dona que sap el que vol segur que porta els pobres homes pel mal camí. I una de les dones que els va donar més guerra va ser la fada Melusina.
Por ejemplo, Melusina tiene cuerpo de sirena, o sea, tiene cuerpo de la mitad para abajo, su cuerpo es el de una serpiente. Entonces aparece toda esa idea de la figura maravillosa de la mujer que se ofrece al caballero, como amante. Creo que es una mujer maravillosa, yo creo que más bien es una predicción de un sueño masculino, más que otra cosa, ¿no? Es eso que ansiaría el caballero encontrar, pues bueno, en el fondo del bosque ahí está esa mujer blanca, sobre todo se caracteriza por la blancura, la idea del cuerpo blanco, que es uno de los atributos fundamentales, y esa mujer que además es rica, vive en la abundancia, que eso es un atributo fundamental, cerca de las aguas, que es otro de los atributos, y además se ofrece su amor al caballero. I ella és la que dirige todo,
Vaja, el somni de tot home abans tenien més imaginació, perquè ara, com recordem en la pel·lícula Hair de Spike Jonze, els homes s'enamoren de computadores que donen menys problemes.
Con la que salgo, Samantha, es un sistema operativo.
¿Estás saliendo con uno ese y qué tal?
Me siento muy unido a ella. Cuando hablo con ella, noto como que está conmigo.
Tant en la lírica trobadoresca com en la novel·la Cortés, els homes el que buscaven era carnalitat. La relació entre dona i home no era per fer el passarell. Però, és clar, els homes frisen per tocar car i les dones, com es representa el desig de les dones?
Claro, todas estas obras las escriben los hombres. Hay trovadirits, hay trovadoras mujeres, pero pocas, y siguen los modelos masculinos. O sea, no estamos ante una literatura propiamente femenina. Yo solo conozco un caso, que es en el Tristán, y entonces ves a Iseo y Isolda, ¿no?, que está viendo el cuerpo de Tristán y se maravilla de la hermosura del cuerpo de Tristán. Yo creo que es la única vez en toda la literatura medieval que he encontrado esa admiración y ese deseo femenino por el cuerpo de un hombre.
Aquí l'excepció que ens explica la Victoria Cirlot, però a qui li importa el desig de la dona si ningú n'havia parlat mai? Justament aquest model és el que ha arribat fins avui gràcies a Petrarca i Dante, els dos grans autors que construeixen una idea de l'amor agafada justament d'aquesta poesia trobadoresca i que ha arribat fins avui. L'excepció gloriosa en tot això són les místiques, les dones que decideixen estimar Déu i oblidar-se dels senyors. N'hi ha unes quantes, Santa Teresa de Jesús, Hildegard de Bingen i Juliana de Norwich, idees que han arribat fins avui també pels homes.
Se comprende que ahí hay un rechazo al orden patriarcal, porque por lo general estas son mujeres que no quieren casarse de ninguna forma, que el monasterio para ellas o el beguinato pues son espacios de libertad. Y en ese espacio de libertad, bueno, pues ahí hay una posibilidad d'expressions que d'altre modo no haurien tenit.
Si no s'haguessin casat o si no haguessin acompanyat el germà, el pare o el que sigui. D'alguna manera, les místiques van ser les primeres feministes. Si us interessa més el que explica Victoria Cirlot, acaba de publicar la biografia d'una d'aquestes místiques, la Juliana de Norwich, i amb un llibre que es diu Visión en Rojo, editat per Ediciones Ciruela.